COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és Converses a la cadena COPE de Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, que és el director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Manel Manchón, que és redactor de Política d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, que és el delegat de la Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Molt bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, que és la delegada del diari ABC Catalunya. Molt bona tarda, Maria
bona
Jesús.
Tarda.
Benvinguda també. I el protagonista d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Celestino Corbacho. Senyor Corbacho, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és el president del Consell Nacional del PSC, diputat al Parlament i exministre amb els governs de José Luis Rodríguez Zapatero. I amb ell parlarem de moltíssimes coses, de l'arribada d'aquest nou rei, Felip VI, i de tot el que està passant a la política catalana i també de tot el que està passant al Partit dels Socialistes de Catalunya. Però, d'entrada, és inevitable començar parlant del que encara es comenta aquest dissabte, que és el discurs del nou rei, Felip VI, un discurs d'uns 25 minuts al Congrés dels Diputats, amb coses molt interessants, però també amb alguna referència també molt evident i molt clara als problemes territorials. Amb una frase que jo li vull posar sobre la taula al senyor Corbacho, perquè ell em digui la seva, què en pensa i quina reflexió en faria. El príncep Felip, ara rei Felip VI, va dir: en aquesta Espanya unida i diversa hi cabem tots, i la unitat no vol dir uniformitat.
Em sembla molt encertada, perquè és veritat que jo crec que la unitat del territori espanyol no s'ha de concebre i no s'ha de percebre com una unitat uniforme, perquè no ho és. Espanya és un conjunt de pobles que cadascú té la seva història i la seva riquesa. I reconèixer aquesta diversitat no vol dir en cap moment afablir el conjunt de la unitat, sinó justament el contrari, no? Que és viure en diversitat i a la vegada tenir un objectiu comú de pertanyar a una unitat que porta ja més de 600 anys en la que tots estem junts, no? Per tant, jo crec que, a més, de cara als reptes de futur, millor ser una potència forta, unida, que no disgregada. Ara, aquesta potència forta i unida no vol dir que a la vegada no es tingui en compte aquestes realitats del poble espanyol, que són molt diverses. Per tant, jo estic d'acord. Ara, no hem de cometre un error, No li podem demanar al rei que resolgui determinats problemes, perquè la figura del rei no és una figura per governar, és una figura per reinar i per, en tot cas, participar en aquesta representació i fins i tot en la mediació, si és que ha de fer alguna mediació en allò que consideri, però en última instància el que té la responsabilitat de resoldre els problemes és el govern, o els governs en plural. No
ha de resoldre problemes, però hauria de propiciar, hauria de motivar, hauria de convidar els qui poden resoldre els problemes al que els resolguin, senyor Corbacho?
Bueno, jo crec que això són referències com aquestes, no? Jo crec que el seu pare, en un moment determinat, va jugar un rol molt important, que era jugar a favor de la democràcia i a jugar a favor d'una monarquia parlamentària. I no hem d'oblidar que el que fa el rei en la Constitució del 78 és buidar de totes les competències que podia tenir la monarquia en benefici de que totes aquestes competències fossin transferides a la sobirania popular, al Congrés dels Diputats i, en el seu nom, al govern. I jo crec que això és el que ha permès, per una banda, l'autoritat moral d'un rei connectat, va connectar en sectors molt amplis de la població, més enllà del discurs o la discussió si de monarquia o república, i jo crec que la trajectòria de Joan Carles el va guanyar després l'estima, no tant per al fet de ser un rei, sinó per les coses que va fer i, sobretot, aquelles que va dir o va en els seus discursos va orientar, no? Uh-huh. I jo crec que lògicament ens té una nova etapa, i és d'esperar que el nou rei, pues, lògicament, connecti en aquest moment en els problemes reals del segle XXI, que són també molt diferents d'aquelles problemes que hi havia en l'any 75, 77 i sobretot en el 78.
Això vol dir que el rei Felip no s'hauria de mullar, per exemple, en el tema català? Eh?
Jo, home,
o l'altre dia el president Mas deia que vol demanar una entrevista amb el rei Felip per explicar-li la situació de Catalunya i dir la seva. Diguem.
A veure, jo crec que és positiu que els governs i els presidents de govern de qualsevol comunitat autònoma s'entrevistin amb el rei, lògicament, i li traslladin les inquietuds, els problemes d'aquell territori, d'aquella realitat, perquè això també és bo. Un rei no pot estar aïllat. El seu pare, la meva experiència que jo vaig tenir com a ministre, el rei, jo vaig despatxar en més d'una ocasió amb ell, però no en citava com a cap d'estat, en el sentit de dir, has de venir a retre comptes o a prendre nota del que jo et diré que tens que fer. No, volia simplement estar informat i tenir una informació de primera mà, pues, de la persona que tenia la màxima responsabilitat en aquella matèria. Tu l'informaves, el rei, pues, en definitiva, pues, ja tenia una informació, que no vull dir que sigui l'única, però tenia una informació, i curiós, perquè sempre que acabaven aquestes reunions, no vaig tenir moltes, però sempre em deia el mateix: escolta, si puc col·laborar en alguna cosa, podeu comptar amb mi, ja saps. En fi, tot el que jo pugui fer, que me lo demani el president del govern, la vicepresidenta, ja me lo demana i ja faig cosa, però tu, escolta, com ministre, si algun dia... jo crec que el rei no és bo que estigui aïllat allà en aquella finca. Per tant, si el president Mas li demana una entrevista, a mi em semblarà molt correcta, molt raonable, i una altra cosa és el que el president Mas pugui plantejar-li al rei, i una altra cosa és el que el rei, pues, al final, després, però que conegui la realitat. Jo crec que això...
Ja la coneix, perquè el príncep Felip fins fa poc, el rei ara, doncs, ha estat molt per Catalunya, està molt per Catalunya, i és molt coneixedor de la realitat catalana,
sí, però jo...
i del que pensa no en una part, sinó tota la ciutat catalana.
Bueno,
jo crec que sí,
però a veure, una cosa és conèixer aquesta realitat en la teva condició de príncep, i una altra cosa és, a partir d'aquí, conèixer aquesta... O millor dir, posar al dia aquell coneixement d'aquesta realitat ja en la teva condició de rei, no? Clar, la teva condició de rei, pues, també vol dir que si després el considera o entén que ha de fer alguna cosa... Home, jo crec que el rei no s'ha de ficar mai en temes governamentals, i no ho farà, perquè, entre altres coses, no està habilitat des del punt de vista constitucional per això. I, a més, perquè ell ha de prendre distància apartidista respecte dels temes dels partits polítics, perquè el rei ha de reinar...
Per tots,
i independentment del color polític que pugui tenir en un moment determinat un partit o un altre, no? I jo crec que... Però, en fi, també és un rei jove, és una persona que connecta segurament a inquietuds que actualment té la societat. Han fet una cosa que jo me n'alegro molt. Jo ho havia plantejat, no perquè jo ho plantegés ni molt menys, sinó que alguna vegada això havia estat sempre en els debats i tal, i bueno, pues, si algú te preguntava els problemes que ha tingut la família real, no? I jo era del parer, i jo crec, per tant, avui m'identifico molt en aquesta decisió que han fet, dir, escolta, hem de distingir entre la casa real i la família. Però una cosa és la casa real, ha de ser, pues, escolta, pues, de les tres, les quatre persones que tenen aquesta condició de pertànyer a la jefatura de l'Estat i formar part de la casa real. I una altra cosa és una família, que, escolta, pot ser molt, molt extensa, però no necessàriament s'ha d'identificar amb la casa real. Pot ser família de la casa real. Per tant, jo crec que avui, per exemple, aquesta imatge i aquesta... de que el rei i la reina, les seves dues filles i els seus pares són els que formen part del nucli del que és la casa real, jo crec que això ja és un primer pas important.
Molt bé, doncs obrim micròfons ja perquè la resta de col·laboradors del programa puguin començar a preguntar al senyor Celestino Corbacho. Maria Jesús Cañizares, va, obre tu la bateria de preguntes.
No, que és veritat que la Constitució dona un paper d'àrbitre al monarca, però com deies abans, molt ben dit, és veritat que la legitimitat de Joan Carles I esdevingué part al cop d'estat. Ell va, diguem-ne, prendre part, o sigui, va adoptar un paper actiu en aquest procés. Jo no sé quin serà el paper o quin serà, qual serà el fet que legitimarà a Felip VI. Vull dir, el tema territorial està molt present al seu discurs. És evident que ell té en compte que és un problema, i no només un problema de Catalunya, sinó un problema de tota Espanya. I, bueno, està clar pel seu discurs que ell vol solucionar aquest tema. És veritat que ell no governa, però sí podria actuar de mediador entre els partits polítics per obrir, per exemple, aquest tema que sembla que ningú s'atreveix, que és la reforma constitucional. Ell no farà la reforma constitucional, però sí que pot ser una via perquè els partits polítics parlin. Tu creus que això és possible? O sigui, que una de les vies de...
Jo crec que en aquest país és necessari fer una reforma de la Constitució. Atenció, quan dic una reforma de la Constitució no vull dir ara obrir un procés constituent, com es va fer en les Corts Constituents del 77, per redactar una nova Constitució de no sé quants articles. No es tracta d'això. Nosaltres tenim una Constitució del 78. Han passat 38 anys. Per ser 38 anys, que lògicament en aquest país el balanç, més enllà de la conjuntura, de la crisi i del parèntesi d'aquesta crisi, han estat molt positius. Espanya forma part d'avui del món modern, d'una democràcia consolidada, una democràcia avançada, i per tant jo crec que en aquest sentit, bueno, pues, el balanç és altament positiu. Ara bé, després de més de 30 anys d'haver fet una aposta també per una descentralització territorial, per 17 comunitats autònomes i per tot un conjunt de coses, jo crec que ara toca el moment de posar-ho en comú, de fer una certa revisió de tot això. Revisió vull dir que aquest model no té marxa enrere, des del meu punt de vista, però que potser pues, s'ha d'aprofitar. No s'ha de fer una reforma de la Constitució per al sol fet de que Catalunya necessiti redefinir un encaix nou amb Espanya. Però també, per què no dir-ho, segurament que en una reforma constitucional hem de procurar que Catalunya se senti integrada i formant part d'Espanya i a la vegada que Espanya reconegui aquesta singularitat i aquesta realitat diferenciada que és Catalunya. Ara, jo crec que el príncep, el que no pot... Bueno, el príncep, el rei...
El rei,
el que no pot aparèixer...
Ens costarà tots plegats.
El rei, jo crec que el que no pot aparèixer dient jo estic d'acord i demano al partit polític que s'han de posar d'acord en una reforma constitucional. Però clar, quan diu hem d'apostar per la unitat en la diversitat... Escolta, a buen entendedor poca palabra basta. Jo crec que...
Oh, hi ha algú que buscarà els tres peus al gat amb aquesta frase també, ja ho veurà, senyor Corbacho. Bueno. Vostè parlava això del típic encaix de Catalunya amb Espanya. Això fa molts anys que ho anem escoltant. Com s'encaixa bé Catalunya amb Espanya, Manel? Aviam.
Sí, no, jo li volia preguntar precisament per això, perquè ara fa... Jo crec que fa uns mesos que ja s'està plantejant una possibilitat, i és dir, si iniciem una reforma de la Constitució s'obre, però ningú sap com pot acabar, perquè pot haver molts partits polítics que defensin coses diferents a les dels dos grans partits, que precisament ara mateix no estan en el seu millor moment. Per tant, seria millor buscar algun encaix per una via bilateral. I posant l'exemple, que jo crec que s'explica a poc, de Navarra, no? Tenim 15 comunitats autònomes de règim comú, tenim el País Basc i després tenim el Navarra, que té una relació quasi confederal segons els experts després dels pactes als que van arribar al llarg dels anys 80. El senyor Herrero de Miñón parlava de disposar d'una addicional primera o d'una addicional afegida a la Constitució que pogués encaixar Catalunya blindant competències, parlant del tema financer, i que això podria ser una de les solucions. La creu vostè aquesta possibilitat, tenint en compte que el PSC i el PSOE aposten per una reforma de la Constitució?
A veure, nosaltres apostem per una reforma de la Constitució perquè entenem que seria bo que s'adaptés aquesta reforma de la Constitució per no solament encabir també els temes territorials, sinó segons algunes altres matèries que avui no estan recollides en la Constitució o que, si estan recollides, s'haurien de precisar més com a els drets socials en algunes matèries que haurien de ser drets reconeguts en la Constitució. Ara, si a partir d'aquí apareix un problema, perquè tu enumeraves la dificultat que pot haver-hi per arribar a un consens, i és evident que una reforma de la Constitució ha de tenir un consens ampli, no podem anar a una reforma de la Constitució i després que no surti un referèndum, això és obvi. Haurem de trobar una fórmula que permeti resoldre el contenciós en Catalunya. I des del meu punt de vista, el contenciós en Catalunya, primer, hi ha una part de la societat catalana que, proposis el que proposi, no estarà d'acord, perquè quan una persona aposta directament perquè el que vol és la independència, qualsevol cosa que tu li col·loquis sobre la taula sempre serà insuficient, perquè el que vol no és tenir una... El que vol tenir és una relació de veïnatge amb Espanya, però no una relació de pertànyer o continuar pertanyent a Espanya. Però, en canvi, però també crec que hi ha una gran majoria de la societat catalana que, en canvi, sí podia estar d'acord si es donessin tres condicions. La primera de totes, un reconeixement d'una realitat nacional que té Catalunya en la seva història, en la seva, els seus símbols, en la seva llengua i la seva cultura. Escolta, reconèixer això no és necessàriament reconèixer un privilegi, és reconèixer una realitat que s'ha anat forçant al llarg dels segles i que, home, que un poble estima la seva llengua, la seva cultura, la seva història. I per tant jo li reconeix a vostè això, punto. Jo, no, això a priorísticament no comporta res. Jo reconec que vostè és una nació. No passa res. Per aquí tenim tanta por.
Perquè algú pot interpretar que és una que es premia als deslleials.
No, jo crec que...
O és com es plantegen les coses.
Sí, però jo crec que reconèixer aquesta realitat. Segona qüestió, des del meu punt de vista, important. Home, si jo li reconec a vostè que vostè és una comunitat que té una cultura, que té una llengua, que té una història, que té una simbologia, que té tot un conjunt de coses i que té voluntat, a més, d'autogovern i de governar-se a si mateix, doncs li tinc que reconèixer també algunes competències en algunes matèries que són importants perquè digui, escolti, vostè amb aquesta matèria és el responsable únic. Això seria el que en alguns estats federals pues passa, no? O sigui, Estats Units, per exemple, que hi ha un estat que té unes competències i un altre que té unes altres, i en aquelles competències l'FBI actua en tot el territori, però hi ha estats que tenen pena de mort i, per sort, en Europa no hi ha la pena de mort, però hi ha estats que tenen... Però poso aquest exemple simplement com a exemple màxim. Hi ha estats que no? I tenen el Tribunal Superior allà de Justícia, tenen... Bueno, escolta, pues jo reconec a vostè unes competències determinades en matèria. I tercera qüestió, el tema d'un finançament que, sense que Catalunya no pugui deixar de cooperar i col·laborar en la quota que, de solidaritat que ha d'exercir en la resta de comunitats menys afavorides, perquè això... Escolta, els catalans i les catalanes han de saber una cosa. O vostè coopera en Extremadura o coopera en Bulgària, però vostè s'oblida de que tot el que es produeix aquí es queda íntegrament aquí, perquè això va en contra del que avui és la realitat de la Unió Europea, que és que aquells països que estan per sota de la mitja han de pujar la seva renda de tal manera que Europa s'equilibri no solament territorialment sinó també econòmicament. Per tant, ara, en aquest finançament pues, s'ha de tenir en compte la quota aquesta de solidaritat, però que a la vegada tampoc resulti perjudicada com està sent ara Catalunya econòmicament.
Molt bé, esteu escoltant...
Estaria a favor d'aquesta via navarresa, tot i que... Clar, perquè ningú parla de Navarra.
No, a mi em va...
Tothom parla del País Basc, no
parla
de Navarra.
Sí, parla de Navarra.
Perquè se la posa en el mateix paquet que el País Basc.
Sí,
jo
la proposta aquesta que va fer l'Herrero de Miñón, i a més que és un pare de la Constitució i que és una persona que a més és del Partit Popular, o sigui, que no és allò de dir, escolta, que... jo crec que em va semblar intel·ligent des del punt de vista de dir, escolta, si ara no podem perquè no hi ha consens, perquè no hi ha condicions de resoldre una reforma en un sentit ampli, que això sempre estarem a temps, la via bilateral no es té que no mirar d'intentar-ho.
Escolteu el Converses de la cadena Copa Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, la Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, Manuel Manchón, Salvador Guillermo i el protagonista d'avui, el senyor Celestino Corbacho, president del Consell Nacional del PSC, diputat al Parlament i també exministre. Vol preguntar ara al Salvador Guillermo. Endavant, Salvador.
President Corbacho, continuant amb el fil argumental que feia vostè servir, tenim que la Constitució espanyola fa una diferenciació molt clara amb el seu article 2, que parla de regions i nacionalitats. I, en canvi, el desplegament del que entendíem per un paper diferenciat de les nacionalitats no s'ha fet. O no s'ha fet tenint en compte les nacionalitats que vivien a la Segona República, que va ser la de Catalunya, País Basc i Galícia. Només hi ha la Constitució, la disposició addicional primera, és que jo recomano la seva lectura, unes dues frases que diu que el govern, els territoris històrics del País Basc tindran dret als seus fueros, per dir-ho així. I no diu res més. I en canvi han donat un sistema de finançament potent, diferent, el que sigui, però significatiu i ben diferenciat del que es diu a l'altre, que és el de règim comú. I després tenim, que també ho hem d'oblidar, no hem d'oblidar que també la disposició addicional tercera parla del sistema fiscal canari. Vull dir, perquè sembla que només no és el sistema de finançament, però sí que tenen un tractament diferent. Allà es paguen diferents impostos que la resta de l'Estat. Primera reflexió. Segona reflexió. Vostè ho deia en el sentit de que les anàlisis demoscopis ens diuen que la centralitat està sobretot en més del 80% en la millora del finançament. Un dels elements, diguéssim, i d'aquests fets diferencials i d'aquest reconeixement amb aquesta problemàtica. El president Mas, el recordó el dia 20 de novembre de l'any 12, va descartar i va tancar, va dir el pacte fiscal no és possible, ergo l'única solució és la independència, no? No seria més lògic que busquem, des del punt de vista, com ho està fent el jurista Herrero de Miñón, d'una intel·ligència jurídica, de no obrir el meló perquè no sabem el que es trobarem i què podem fer, i introduir alguna disposició addicional que doni sentit al contingut de l'article 2, que parla de l'unitat però també parla de les nacionalitats. A vegades la gent se n'oblida de... I amb aquest element, amb allò que arriba més consens a la societat catalana, que és tot el tema d'un finançament acurat amb el respecte als elements diferencials, que no són diferencials de dret sinó de fet. Aquí es parla una llengua i en un altre lloc es parla una altra. I aquí es parlen, afortunadament, una llengua sinó dues llengües.
Amb un finançament s'arreglaria tots els problemes que hi ha a Catalunya, Salvador, vols dir?
No, sí, manera. Sí, no, però...
O s'apaivagaria aquest futur independentista
mateix,
que hi ha, aviam.
I si el mecanisme, diguéssim, és la solució i el mecanisme un addicional per no obrir el meló de la Constitució, que de totes formes algun dia caldrà obrir,
sí. Com
però que cada vegada es farà més difícil.
Sí, de totes maneres, a veure, jo crec que Artur Mas no s'ha distingit precisament per exercir un lideratge allò per d'alçada, eh? O sigui, perquè clar, per què va convocar ell les eleccions? Perquè ell va interpretar que la manifestació de l'11 de setembre era una manifestació que anava darrere d'ell, i ell pensava que aquella manifestació es traduiria d'una manera mimètica a una majoria absoluta molt àmplia, i a partir d'aquí ell apareixeria pues, com un líder inqüestionable i en una força imparable. I la primera bofetada que es va portar va ser perdre 12 escons. A partir d'aquí ell va abandonar el tema del finançament i va entrar en un terreny certament difícil, complicat, que és el dret a decidir. El dret a decidir, jo crec que des de la meva modesta opinió, el dret a decidir no existeix. Existeix el dret a l'autodeterminació, per cert, en l'única Constitució mundial que es contempla el dret a l'autodeterminació és Etiopia. Perquè en la resta i en les colònies, però en fi. I ara s'ha col·locat en una decisió també molt complexa, que és de dir, jo faré una consulta, jo amb una pregunta, i aquesta és una decisió unilateral. Llavors estem en un embolic que és molt complicat de sortir-se. Per tant, jo crec que el propi Mas, el propi Artur Mas en aquest moment, és presoner una mica de les seves estratègies mal plantejades. Però jo crec que al final, clar, els governs estan per resoldre els problemes i li hem de demanar al govern de la Generalitat, a l'Artur Mas, i li hem de demanar al govern del PP i al senyor Rajoy que algun dia s'han de seure i han de trobar alguna formulació i alguna fórmula que permeti sortir d'aquesta... Perquè un xoc de trens no es condueix a res positiu. I a partir d'aquí jo crec que si es senten i comencen a parlar de coses d'aquestes, del finançament... Jo solament avui per avui el finançament sol, si no va acompanyar també d'un reconeixement a aquesta altra realitat, jo crec que avui en dia la societat catalana ja ho considera insuficient. Perquè... s'han creat unes condicions, però bueno, jo crec que seria possible. Jo crec que el que tu dius, estic d'acord, que podien trobar i haurien de trobar una fórmula que no necessàriament que fos una fórmula que permetés aquest reconeixement i un finançament adequat. I jo crec que això, si es trobés un encaix en aquestes característiques, jo crec que hi ha una àmplia majoria que estaria totalment d'acord.
Marcos.
Sí.
Marcos, perdón.
Señor Corbacho, quería proponerle un ejercicio un poco de pasado, de presente y de futuro. Usted vivió en primera persona la fundación del PSC que hoy conocemos, sí, que era la unión de la Federación Catalana del PSOE, de la que usted procede, del PSC Reagrupament de Pallach y del PSC Congrés. Donde estamos ahora, la situación del PSC actual, vamos camino a la casilla un poco del 78, cuando se fundó el PSC a partir de estos tres partidos. Es decir, ¿vamos a una renovación del PSC o vamos a una refundación del PSC? ¿Cuál es su opinión después de todo lo que ha ido ocurriendo, con toda la implosión, por decirlo de alguna manera, que ha habido en el PSC en los últimos tiempos?
Mira, yo creo que el PSC no tiene que hacer ninguna refundación. Uh-huh. Y mucho menos una refundación para aquellos que dicen tenemos que apostar por un PSC de obediencia exclusivamente catalana. Si usted quiere un partido socialista de obediencia catalana, no es el PSC. Tendrá que buscar otro referente, es decir, pero no en el PSC. Yo creo que el origen del PSC tiene hoy razón de ser para el presente y para el futuro, porque no era otra cosa que fundir en una misma organización sensibilidades diversas, de orígenes diversos, pero en un proyecto común. Pero eso llevaba implícito que, lógicamente, el PSC tenía un estatus especial y lo sigue manteniendo, de tal manera que el responsable único y último de determinar la política que se tiene que desarrollar en Cataluña es el PSC, pero a la vez es un partido que tiene y debe de seguir participando y participar en un proyecto federal a través de participar activamente con el PSOE. Y a la vez forma parte de esa gran familia de socialdemócrata de la Unión Europea. Hombre, tú lo que tienes que hacer, en cada momento hay nuevos retos y hay nuevas realidades de presente y te tienes que ir adaptando a esas nuevas realidades de presente y de futuro. Yo creo que nosotros no debemos, no, yo, mi opinión no es que hay que refundar, sino simplemente hay que adaptarse seguramente a esta realidad nueva que es muy compleja, que es muy, muy convulsa, y tenemos que saber encontrar el equilibrio entre que una gran mayoría nos siga viendo como un partido útil para Cataluña en los retos que actualmente tiene Cataluña, pero sin desdibujar, por supuesto, la idea última, que no puede ser un partido exclusivamente cerrado en las fronteras de Cataluña.
Pero para hallar este, perdóname, Jesús, para hallar este equilibrio, los sectores críticos, ¿usted opina que deben estar algunos de ellos al menos fuera, que no dentro del PSC? Porque digo, al final la situación, llevamos como dos años y pico que estamos siempre en lo mismo, o sea, que los sectores críticos se sabe lo que plantean, que en el fondo es un PSC de estricta obediencia catalana, es lo que ellos plantean.
O sea, un PSC dicho, nacionalista.
Dicho en sus propios términos, y hay otro PSC que plantea que las cosas sigan siendo como son, es decir, con una relación federal con el PSOE.
Bueno, a ver, yo primero espero que, lógicamente, esto que se ha venido denominando de los críticos pues que ninguno de ellos tenga necesidad de abandonar el partido para seguir defendiendo sus ideas. Pero yo incluso a algunos de ellos les animaría que ahora tienen una oportunidad de hacerlo y que den un paso al frente y digan: yo quiero liderar el Partido Socialista y me presento a las elecciones a primer secretario o a primera secretaria. Uh-huh. Y a partir de ahí me presento con este programa, con estas propuestas, y si obtengo la mayoría, la confianza de la mayoría de los militantes, porque oye, ya más democracia ya no puede haber, porque un militante un voto, pues a partir de ahí tú eso lo ejecutas. Ahora, claro, si tú te pones en el interior del partido defendiendo una posición crítica para luego obtener cuota, yo ahí también creo que no estoy de acuerdo. Es decir, entonces yo espero que las personas que tengan, yo no le voy a quitar, Marina Geli, pues es una persona que en algunas materias no coincidimos, pero yo tengo una excelente opinión de Marina Geli y me consta que Marina Geli tiene una excelente opinión de mí. La considero una compañera y ella me considera un compañero. Ella se encontraría a lo mejor más cómoda en un PSC de obediencia catalana, por qué no decirlo, y yo me siento más cómodo en un PSC pues de participación activa en un proyecto federal y un proyecto del PSE. Oye, pero a la vez yo creo que si eso es lo que decide la mayoría, pues en ese proyecto tenemos cabida. Ella, tengo cabida yo y tienen cabida muchos otros. Por lo tanto, espero que esas diferentes sensibilidades no se traduzcan en un abandono del partido.
Pero analizando un poquito la historia reciente del PSC, parece que en esa obsesión por alejarse tanto del PP aquí en Cataluña, se han ido dando bandazos ideológicos muy evidentes. Es verdad que impulsó un nuevo estatuto, pero el propio PSOE lo enmendó en el Congreso. Luego vimos al presidente Montilla rodeado de esteladas en una manifestación en contra de la sentencia del Constitucional. Luego vino Pera Navarro diciendo que se iba a abstener en todas las votaciones relacionadas con el derecho a decidir. Después se desmarcó de la línea que podía seguir CiU y Esquerra. Y entonces, ¿ahora en qué situación estamos? O sea, el nuevo, refundado, reconstituido, como lo queramos llamar, PSC, la etapa que ahora se emprende, previsiblemente con Iceta al frente, ¿qué discurso va a tener en cuanto al derecho a decidir, que es verdad que no existe, pero bueno, sobre el tema soberanista?
Mira, yo te diría lo siguiente. Primero, yo creo que el PP haría bien en Cataluña de dejar de ser una sucursal de Génova. Y Alicia Sánchez Camacho haría bien también, yo creo, que ejerce de liderazgo en Cataluña. Y por lo tanto no está tan preocupada de lo que pueda pensar María Dolores de Cospedal, que desde Castilla-La Mancha las cosas se ven de una manera muy diferente de cómo están
que
en
a lo mejor
Cataluña.
No la dejan, ella intentó bueno, una financiación
pues,
que
bueno
no
pues
tenía
yo creo
mala
yo
pinta,
creo por qué, porque también necesitamos un PP que en Cataluña no acabe siendo marginal, porque el PP en Cataluña es importante que juegue la carta catalana, porque en España siempre será un partido, y actualmente es un partido muy importante. Entonces yo creo que, claro, nosotros no podemos, es decir, acompañar al PP en esa política permanente del cerrazón, el no, el no, el no. Nosotros ahí no podemos acompañarlo. Y no podemos hacer de la política lingüística también un monotema cada día, como estamos viendo que algunas personas del PP pues que solamente hablan de eso y los otros solamente hablan de lo suyo. Entonces, con lo cual, ahí hay un diálogo de sordo. ¿Qué es el PSC o qué es jugar al PSC? Hombre, no, el PSC, primero, por ejemplo, un tema. Fíjate, nosotros, si la ley de consultas viene avalada por el dictamen del Consejo de Garantías y nos dice que esa ley de consultas cumple y se adapta al actual Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y refrendada por el pueblo de Cataluña y finalmente sentenciada por el Tribunal Constitucional, y se adapta al Estatuto de Autonomía, nosotros le daremos apoyo a esa ley de consulta. Y otra cosa muy diferente es el uso que usted quiera hacer después de esa ley. Ya le decimos al señor Artur Mas que nosotros le damos apoyo a esa ley, le podemos dar apoyo a esa ley, pero para hacer la pregunta que usted ha pasado no sirve. Entonces, es decir, pero es que yo estoy convencido que el PP, en lugar de tener una posición de decir, oiga, yo si la ley es estatutaria y es constitucional, yo estoy dispuesto a apoyarla, porque estoy convencido que el PP en Cataluña va a decir que no.
Sí, però un cop aprovada la llei, senyor Corbacho, ja està aprovada, ja pot el senyor Mas tirar pel dret, no?
No, perquè, a veure, perquè aquí hi ha una qüestió. Tu tens un instrument jurídic, és una llei aprovada, val? I aquesta llei aprovada dirà que tu pots fer consultes d'una determinada matèria. Si tu, com a govern, fas un ús indegut d'aquesta llei, Home, el govern central, el govern central sempre té la possibilitat de recórrer, com, igual que el govern de Catalunya, si considera que el govern de l'Espanya invadeix una competència de la Generalitat, recórrer al Tribunal Constitucional, pues el mateix pot fer a l'altre govern. I escolta, pot... Jo crec que no, jo crec que no l'hem de tenir por a les coses. O sigui, si, escolta, si l'Estatut d'Autonomia diu que Catalunya pot disposar i ha de tenir una llei electoral, que per cert portem més de 30 anys sense llei electoral,
no,
és una vergonya que no tinguem llei electoral a Catalunya,
que no,
per tant seria imprescindible, necessària.
Això és culpa de tots plegats, de vostès, del PSC,
sí, sí, però nosaltres estem d'acord i hem fet una proposta ara en aquest moment per la llei electoral, diem per exemple de que hauríem de fer el 50% d'elecció directa per districte electoral. Si diem que volem apropar els diputats a la gent, pues que s'elegeixin directament per districtes electoral, i l'altre 50% per
proporcional
per llista única. I mire el que li estic dient, els números que nosaltres tenim, nosaltres no sortim guanyant en aquesta proposta, i segurament en aquest moment el resultat final en el Parlament seria pràcticament el mateix, però sí que Catalunya tindria ja una llei electoral i aquesta llei electoral hauria d'apropar més els diputats a la gent. Bueno, en definitiva, jo crec que no l'hem de tenir por a les coses si aquestes són tan amparades dins de la legalitat.
Yo le preguntaba por el discurso nuevo del PSC.
El discurso nuevo del PSC será un discurso. El discurso nuevo del PSC será un discurso.
Está por escribir.
Que yo, claro, está por escribir, pero yo me imagino y yo estoy convencido que el discurso nuevo del PSC será apostar por una Cataluña en el que los temas que he enumerado antes, reconocimiento de la realidad catalana, de la realidad de la singularidad de Cataluña, dos, el tema de las competencias del autogobierno, y tres, una mejor financiación, forman parte de nuestra hoja de ruta. Dos, nosotros estamos a favor de una consulta siempre que esta sea legal y acordada. Y tres, nosotros apostamos, creemos que para eso hay que apostar por una reforma de la Constitución, que no significa necesariamente introducir el derecho de la autodeterminación. Significa que en una reforma de corte federal se pueden resolver muchos de los problemas que hoy están encima de la mesa.
¿Y el PSOE estaría por esta hoja de ruta? O...
Sí, yo creo que sí. Yo creo que
¿qué
sí,
el PSOE de Medina o el PSOE de
No, Pedro yo creo que el PSOE marca en Granada un punto de inflexión muy, muy importante. Y yo creo que ahí Rubalcaba tiene una sensibilidad, se da cuenta que Cataluña no puede, que el PSOE no puede seguir de espaldas a lo que está pasando en Cataluña. Susana Díaz, yo creo que también es consciente de ello. Y se llega a unas bases que son las bases de Granada, que a mí me parece que son buenas bases, y lógicamente por ahí hay que seguir.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del senyor Celestino Corbacho, que és president del Consell Nacional del PSC, diputat al Parlament i també exministre, i ens acompanyen a la taula d'analistes la Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo i el Manel Manchón, que és el que pregunta ara. Manel, endavant.
Sí, amb aquestes... Ho acaba de dir fa uns minuts que tant el president Mas com el president Rajoy han de parlar i s'ha d'encetar aquest diàleg, però clar, un dels dos, o en tot cas el conjunt de les forces polítiques, han de prendre alguna iniciativa i han de fer un pas endavant, perquè si apel·lem al diàleg i no se sap de què han de parlar, doncs és complicat. Vostè seria partidari que el president Mas, com a mostra d'aquest gest, de que vol iniciar aquesta via que parlàvem abans de reconeixement, que podria venir a través d'una disposició addicional de la Constitució, que fes el pas de retirar la consulta?
No, jo crec que el senyor Artur Mas ara és presoner de la seva proposta. Jo crec que ell no està en condicions ara d'aparèixer i dient que la consulta del 9 de novembre ell no la farà. Jo crec que això... no ho veig certament complicat. Una altra cosa és que en privat, no digui ell, una altra cosa és que en privat gent de Convergència i Unió es reconegui que aquesta consulta no es farà, però públicament no poden aparèixer davant de la... Sí, ell ha dit una cosa que jo lògicament em quedo amb aquesta, no? Que és que el senyor Artur Mas primer mai farà una consulta fora de la legalitat, perquè això tindria riscos obvis. Un governant no pot situar-se fora de la legalitat per una raó molt senzilla, perquè els teus actes obliguen els ciutadans a complir les lleis que tu dictes. Per tant, és el primer que has de complir la legalitat. I la segona és que jo crec que també ho ha dit, perquè seria una locura, que és una declaració unilateral d'independència. Això seria una locura, vamos, una locura, perquè quedaria fora de l'ordenament jurídic internacional, fora del reconeixement internacional, i a veure, en la realitat econòmica en la que estem, en la crisi econòmica en la que estem, escolta, en 30 dies tu tindries aquí tots els problemes del món, que no, i per tant jo crec que fins i tot el que vulgui una independència sap que l'únic camí és un diàleg. Per tant, jo entemo que després del 9 de novembre, si solament es podrà fer una consulta si en, una nova, si en la nova llei de consulta, que encara no s'ha aprovat, s'aprova una llei de consulta i es modifica la pregunta pactada i s'adapta una nova pregunta a la llei de consultes. Però jo no sé si el senyor Mas estarà en condicions de seure amb una taula amb Esquerra Republicana, amb la CUP i amb Iniciativa per Catalunya i dir-los que la consulta que van pactar, que la pregunta que van pactar no serveix i que ara en la nova llei de consultes hem de variar i hem de fer una altra.
Escolti, la presidenta del Parlament, sí, Núria Gispert,
va deixar la porta oberta.
Sí, 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 dia, si hem d'incorporar el PSC, igual
podem canviar la pregunta,
ens ho hauríem de plantejar, no?
Però... Va, em sembla intel·ligent per part de la presidenta del Parlament que obri aquesta possibilitat, perquè a més, mire, els aniversaris, escolta, se celebren amb un pastís i espelmes. Però cony, un aniversari no necessàriament és el final del món i el final d'un recorregut. Del 14 de setembre del 2014 se pot celebrar una efemèride de que porta 300 anys, i jo no dic que això no tingui, que se faci el que es tingui que fer, però no, això no és obligatori de dir o faig la consulta el 9 de novembre o a partir d'aquí ja mai més podrem plantejar-la, no? Escolti, jo crec que els camins s'han de recórrer i a vegades s'han de recórrer pues, d'acord amb les possibilitats. Per tant, ara això depèn del president Mas, que el vulgui posar en consideració que en un marc jurídic diferent del que actualment té pugui replantejar una possible pregunta que s'adapti a aquesta nova realitat jurídica.
Això és com una mica salvar el president Mas, no? Entre tots plegats.
Home, jo no sé si... Jo crec que el president Mas ja no se salva ni...
La presidenta del Parlament no salva ningú, dona aquesta idea, vostè recull en certa manera.
Jo crec que el Mas...
Si vostè replanteja la pregunta, poder el PSC s'hi apuntaria.
Mira, jo no sé, jo no sé si el senyor Mas ens acabarà salvant, perquè clar, si les enquestes tenim que partir de la base que dibuixen unes tendències i aquestes tendències al final al 100%, al 90% s'acaben complint, sí. Jo crec que al final el que acabarà passant aquí que el beneficiari de tota aquesta política serà Esquerra Republicana i el Mas acabarà d'enfonsar, perquè com ho quedi en 35 diputats, escolta, doncs perdrà l'hegemonia que li costarà després tornar-la a agafar de nou.
Marcos.
Señor Corbacho, quería preguntarle por el PSOE. En la elección del primer secretario, previsiblemente IZ el 13 de julio, va a coincidir con la elección también de la militancia a primer secretario del PSOE. Primero quería preguntarle a quién tiene pensado votar usted. Y segundo quería...
Eso nos pregunta, Carlos. ¿Eso voto secret? ¿Home?
No, un candidato del PSOE.
No, si no quiere contestar, me lo
pregunto. Estamos entre amigos.
Estamos un país libre. Sí.
Vale. Señor Corbacho, conteste si vale.
Sí,
no,
mira,
no problema.
El segundo caso es que el PSC hace a quién cree que se va a dirigir, hace quién va a condicionar sus apoyos, etcétera.
Mira, jo tinc decidit ja que el 50% ho tinc decidit a favor de Medina i l'altre 50% a favor del Pedro Sánchez. I ara tinc que desempatar. I llavors, per desempatar, vull veure'ls...
No ha tenido la oportunidad de... Creo que está mañana Medina por aquí, ¿no?
Sí, però no ha tenido la oportunidad, pero yo conozco a Medina, conozco a Pedro Sánchez, pero les quiero ver... les quiero ver jugando el partido. Es decir... Y porque, a ver, aquí piensa que no vamos a elegir ideologías diferentes. Yo quiero ver los matices, porque aquí hablaremos de matices, pero los matices en política también tienen su importancia. Entonces yo quiero ver cuál es el matiz de Medina respecto de Pedro Sánchez y el matiz de Pedro Sánchez respecto de Medina. Y en función del matiz que me convenza más, aquel será al que yo le dé mi voto. El PSC no debe ni puede pronunciarse en favor de ninguno de los candidatos, ninguno. El PSC como tal PSC tiene que mantenerse absolutamente al margen de quién es o quién debe de ser el futuro candidato, porque eso es una cosa que solo le compete a los afiliados en su individualidad el día 13, ejerciendo su derecho universal de sufragio. Porque el PSC, como tal organización, al día siguiente tiene y debe de entenderse con el secretario general que resulte de ese proceso. Ahora, otra cosa es las opiniones que las personas del PSC, a título individual, y yo te acabo de dar la mía a título individual, puedan manifestar.
Pero nos explica usted una política que no es. Nos explica ¿cómo no usted? Es? Quiero decir, que
una cosa es... Te he descartado a dos, que no voy a votar.
No, que una cosa es, por supuestísimo, respetar la libertad de elección de la militancia, faltaría más. Y otra cosa es sentir una filia, sentir una predisposición hacia uno u otro candidato en función de lo que usted decía, ¿no? De los matices de cada uno, etcétera.
¿A quién tiene más cariño usted?
Sí, Corbacho. No, te lo digo de verdad. Yo en estos momentos hay cosas que me gustan del Madina y hay cosas que no me gustan.
¿Se equivocó el otro día con lo del derecho a decidir?
Bueno, yo creo que se equivocó por la mañana y lo rectificó por la tarde. Pero eso ya es un matiz que no me gusta. Eso ya empieza a ser un matiz que no me gusta. Es decir, porque alguien que concurre a una... Piensa que yo cuando ponga mi papeleta en la urna, estaré pensando no en el secretario general del PSOE. Estaré pensando en el posible presidente del gobierno de España. Y eso a mí y a muchos pues te condiciona. Es decir, si uno sale por la mañana diciendo una cosa y rectificando por la tarde, entonces ya no me convence mucho. Pero bueno, errores en esta vida todos los hemos cometido y también hay que concederle el beneficio de la rectificación. Pedro Sánchez me parece que es una persona, bueno, pues que tal. Y hay otros dos, a aquellos otros dos ya te anticipo que no les voy a votar. Y si alguien me pregunta, lo estoy diciendo por radio, pues yo creo que no me identifico con los postulados que ellos en estos momentos manifiestan, ¿no? Yo el PSC creo que se va a mover en estos dos personas, entre Madina y Pedro Sánchez. Yo creo que la gente va a estar ahí. Es decir, no me atrevería a decirte ahora quién de los dos tiene más. Yo he hablado con compañeros y compañeras y la verdad que hay un poco de todo. Es decir, compañeros y compañeras que dicen yo voy a votar a Madina, y otros que dicen yo voy a votar a Pedro Sánchez. Yo creo que va a estar ahí entre los dos.
Escolti una cosa, senyor Corbacho, el procés d'aquest independentista, el dret a decidir que es parla aquí a Catalunya, ha aconseguit escardar el PSC en certa manera. El senyor Navarro, crec jo que ha sortit del PSC perquè ha estat un dels damnificats de tot aquest procés independentista. Acabarà també escardant la societat catalana tot aquest procés en el que ens ha ficat el senyor Mas des de fa un temps?
Home, jo m'agradaria que no, i confio que no, però no ens enganyem. Hi ha una situació una mica complicada. En aquest moment, aquests processos normalment són processos que tenen una tendència natural a dividir. Perquè quan tu poses en lloc sentiments, els sentiments, escolta, són molt difícils de racionalitzar-los a vegades, no? Perquè darrere d'un sentiment, i clar, podem parlar d'ideologia, i a lo millor les ideologies en una família o en una comunitat poden ser diferents, però bé, jo tinc família meva, per part de la meva dona, per part meva, per sort, tots són socialistes, no? Bueno, la gran majoria són, no? La gran majoria, els meus germans, també tinc cosines que són del PP i tot, bueno, vale, això passa en totes les famílies. Però, a veure, jo per part de la, per exemple, jo sé que per exemple, per part de la família de la meva dona, pues hi ha algunes persones que mai m'han votat. Però recorda, tenim un carinyo i una relació especial i mai ha estat present un element de discussió difícil de reconduir.
Vull dir que a les taules dels dinars dels diumenges això no s'ha notat, o què, senyor Corbacho? O sí que
home,
s'ha notat?
Jo crec que sí. No, jo no diria tanto com el Fernando...
Jorge Fernández.
No, jo no portaria aquí, jo no diria això. Però que lògicament la societat catalana està tensionada, això sí que és veritat, perquè hi ha una tensió. Ara, jo confio, desitjo i espero que aquesta atenció, la societat catalana, que sempre ha estat una societat de seny, que és una societat molt cívica, pues, entre tots hem de fer l'esforç perquè això no es trenqui mai, perquè mire, una de les coses més positives que ha tingut Catalunya en els últims 50 anys és que és una comunitat molt diversa, però sempre hem actuat com un sol poble. El que està parlant aquí és d'origen extremeny, nació en Extremadura i vino aquí, y yo he interiorizado los valores de Cataluña como el primero. Y mi mujer es catalana y nunca ha estado presente el origen, y eso es lo que le da fuerza a un pueblo, y eso es lo que le da mucha fuerza a Cataluña, y ese es el valor supremo que tenemos que preservar y luego mirar de trabajar todos juntos si podemos en un objetivo común. I les independències, pues hombre, tensionen aquestes coses.
Escolti, el senyor Miquel Iceta s'ha postulat com a salvador o rescatador del PSC. Per què no s'ha postulat vostè, senyor Corbacho?
No, perquè jo crec que el Miquel Iceta és una persona que, a més, ell creu, ell és una persona que sempre ha estat en les màquines del partit. Jo sempre he estat una persona més, a un nivell més institucional. Ell ha considerat que ara, en un moment de dificultat, tenia que donar un pas al davant per fer-se càrrec, si així li donen el suport als militants del partit en una situació difícil per conduir-lo fins al proper congrés. I en canvi, jo, la meva posició és una posició més d'estar en el partit per ajudar en tot allò que el partit en demani, més que jugar ara un paper de primer nivell o de primera línia.
En aquest cas ja té el vot clar, no? Aquest sí que és el 100% pel senyor Iceta.
Jo, com sóc autoritat electoral, no en tinc que manifestar a favor de cap dels candidats.
Escolta, ha de ser neutral, no? Senyor Corbacho, la campana,
bueno, que s'ha fet.
La campana acaba de salvar el senyor Corbacho. Hem de posar el punt i final al programa de dissabte. Doncs Salvador Guillermo, Manuel Manchón, María Jesús Cañizares, Marcos Paradero, gràcies per participar al programa d'avui, bona tarda. Gràcies. I com no, també moltíssimes gràcies al senyor Celestino Corbacho, president del Consell Nacional del PSC, diputat al Parlament i exministre, per estar aquest dissabte amb nosaltres. Bona tarda, moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots vostès, fins la setmana que ve, com sempre, converses, cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.